del frigorífic, a fer el dinar, i a l'hora de dinar, bon profit. I als restaurants també, eh? Del de restaurant, bon profit a tots i fins la setmana que ve.
Doncs molt bé, Marco, doncs fins la setmana que ve amb més retrovisor, i ara els deixem ja amb l'Ona Vilà, que ens porta el més calent a l'Aigüera. Nosaltres hi tornem demà. Adéu-siau, que havien de passar un molt bon dia.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
66. És un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala. Dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 2 de desembre, m'agradaria començar el programa posant la mirada sobre el col·lapse que estan patint els sistemes de reciclatge de roba. La setmana passada, les empreses van alçar la veu per alertar que el sistema de recollida selectiva de roba i tèxtil de segona mà està col·lapsat i que no poden fer front a les tonelades de roba que els arriben i encara menys els costos que els genera la gestió d'aquests residus. Cal tenir en compte que la majoria de les empreses que es dediquen al triatge i reciclatge de roba són empreses del tercer sector, concretament empreses d'inserció laboral, i per tant aquests costos se'ls fan inassumibles. I és que una activitat que va començar amb la intenció de donar una segona vida a les peces de roba i reciclar correctament aquelles que ja no es poden aprofitar, s'ha vist abocada a una arribada constant de material a causa del fast fashion, és a dir, el fet que cada vegada la gent compra més roba i l'utilitza menys temps, de manera que l'acaba llançant o donant de seguida i es genera molt més material tèxtil. En aquest sentit, segons les empreses afectades del col·lapse, prové de la gran quantitat de roba que reben, però també de la manca de sortida que li troben, perquè els mercats de segona mà, tant a nivell local com internacional, estan col·lapsats. I a més, també està col·lapsat el sistema que dona una segona vida a la roba per elaborar altres productes com tapisseria o draps. Això provoca que els teixits es vagin acumulant als magatzems o que, en cas que no siguin de bona qualitat, com acostuma a passar, s'acabi optant per incinerar-los, fet que fa augmentar els costos de la gestió d'aquests residus encara més. Segons les empreses afectades, la solució passa per la implantació de l'esperat sistema que obligui els fabricants de moda i tèxtil a fer-se responsables dels costos de gestió dels residus provenents dels seus productes. Un sistema que ja s'està començant a aplicar a Espanya, però que encara trigarà un any a estar en ple rendiment. En aquest sentit, per fer front a la situació mentre aquest nou sistema no s'aplica del tot, la Generalitat ha decidit aquesta setmana augmentar l'import que atorga els ajuntaments per tona de tèxtil recollida selectivament. Si fins ara els donava 10 euros per tona, ara en seran 50. Uns diners que provindran del retorn de l'impost que paguen els ens locals per l'abocament i la incineració de residus i que el govern confia que siguin suficients per sufragar les despeses que ha d'afrontar el sector. En total, la Generalitat hi destinarà una partida de 2 milions d'euros al 2026. I és que, segons l'Agència de Residus de Catalunya, avui en dia es recullen 21.600 tones de tèxtils a partir dels contenidors de roba, una xifra que s'espera que es dupliqui a finals de l'any que ve. De totes maneres, no n'hi ha prou amb augmentar els recursos econòmics per descol·lapsar el sector. Si realment volem reduir les tones de residus tèxtils i donar una verdadera segona vida a la roba, cal un decreixement de la indústria tèxtil, que aquesta treballi amb teixits de més qualitat que durin més temps i crear bones xarxes d'intercanvi per tal que entre tots siguem capaços de reduir el consum de roba. I ara sí, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Parlarem de cebes i calçots amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert, al Temps de Terra, i tindrem una nova entrega de la secció Mots i Ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Un espai on parlarem de llenguatge i benestar emocional. Avui ens descobriran les rigideses. El pal avui el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres, que ens descobrirà la trajectòria d'Elvis Presley. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dimarts, ja estem
bon dimarts. Bon dimarts, sí.
I jo t'afegiria a la portada que cal un decreixement de tot.
De tot, efectivament.
En general.
Avui parlàvem de tèxtil, però sí.
En general, tot. O sigui, imagina't com està el tema, perquè hagin de dir no donem l'abast reciclant.
Exacte.
O sigui, imagina't, ara que la gent s'ha conscienciat de que la roba ha de tenir un segon ús, etc., no llancem així per llançar, doncs el problema no és que no llancem correctament la roba, el problema és que potser comprem massa roba o
totalment.
Els fabricants ens fan comprar massa roba.
Perquè sembla que com que reciclem ja ho estem fent bé.
Exacte,
com,
però no, el tema no és reciclar, el tema és reduir. I en general, amb tot, amb energia, sí. amb tot en general. Però vinga, va, anem a l'escala, amb les notícies locals. I mira, parlant de consumisme i aquestes coses, comencem amb la campanya de Nadal.
Ui, a mi em fa tanta por això de la campanya de Nadal, sempre. Perquè és una època molt consumista.
Molt, ho és molt. A veure, òbviament, no entraré aquí, perquè crec que, no sé si va ser... Ara no me'n recordo, però ja m'hi vaig fer mal amb una cosa d'aquestes, amb el tema de Nadal o així, no? Per dir que era una campanya consumista, ja, millor no. No
a veure,
per aquí.
També és veritat que depèn de com l'enfoquis, no? Si enfoques una campanya de llumetes i descomptes
sí, però...
dels comerços perquè anem a comprar, o si enfoques una campanya amb activitats de fraternitat.
Home, clar,
i...
jo entenc que el que presentem avui, bueno, no, és una mica de cada, pel que veig. És una quarantena d'activitats per Nadal, però en els quals hi participa la UBET, que és la Unió d'Empresaris i Botiguers, no?, de l'Escala. I que el seu objectiu, òbviament, també és que t'acostis i compris el comerç local, no? Bueno, en general, hi ha per tothom, o sigui...
També hi ha activitats d'aquestes d'ajuntar-nos i de fer poble, no?
Hi ha activitats pels petits, perquè visquin el Nadal doncs, amb aquesta l'alegria de ser petit i poder gaudir de totes les coses maques, no?, del Nadal.
És que també en té, el fet d'ajuntar-se amb la família,
clar,
el caminar...
Bueno, és una època de recolliment, però de recolliment d'alegria, no?
Clar,
perquè hi ha altres èpoques més de recolliment de dolor, no? Pues en aquesta no, és d'alegria,
sí.
De gaudir pues, que estem junts, no?
Exacte.
Va, doncs, comencem amb el que és pròpiament la campanya. Són una quarantena d'activitats, entre les que destaquen l'encesa de llums, el parc infantil trifàsic, que tornem a tenir trifàsic, i el videomapatge a la façana de l'església.
Mm-hmm.
Això és una de les activitats així curioses que estan que també agraden. Després també tenim la festa de Cap d'Any, òbviament, i l'arribada dels Reis d'Orient, com cada any també, són les principals, els pals de paller d'aquesta campanya de Nadal. I com a novetats, l'Escola de Música El Gavià oferirà concerts en diversos punts del nucli urbà, mentre que la UBET prepara una cursa de carretons a Riells.
Mira, això és xulo, veus? I no està tan lligat al consumisme.
No, bueno, sí, no, però no, sí, exacte. Vull dir, serà divertit. Això fa poble. Vinga, va. Bueno, total, que ja tenim el Nadal aquí, d'aquest divendres s'encenen les llums i a partir d'aquí ja el compte enrere ja ha començat.
El calendari d'Advent, els nens ja l'han començat.
Exacte. Aquí teníem la tradició cada any de comprar-ne un.
I on és? Aquest any jo no l'he vist.
Ja no l'hem... No. Jo era la que els portava. Jo i la Cris els portàvem, però bueno, ja farem alguna cosa.
Ja farem alguna cosa.
Les xocolates cada dia. Bueno, vinga, va. Més cosetes... Aviam si trobem per aquí més cosetes de les que podrem parlar. Bueno, una de les coses que més preocupava aquests darrers dies, que és, tindríem o no tindríem marató d'Empúries aquest any.
És veritat, estava allà a l'aire.
Doncs hi haurà marató. Finalment hi haurà marató. Ha confirmat que finalment es correran els 42 quilòmetres, és a dir, el que estava en dubte era la marató grossa, diguéssim, no? Les proves més petites no hi havia problema, però la gran hi havia un cert problema de poder mantenir patrocinadors o etcètera. Doncs, efectivament, sí, es correran els 42 quilòmetres després d'assolir el rècord d'inscrits d'edició passada, amb 2.000 participants, entre les 5 proves, govern i àrea d'esports. Es plantejaven no disputar-los pel cost que implica, però finalment doncs, podrà ser i es podrà fer. I s'ha confirmat que serà així. Per tant,
una bona notícia,
perquè, bueno, vulguis que no, és una de les coses, allò de fent poble. No, però sí que tenim el triumvirat, cap al qual se'ns coneix, la festa de l'anxova, la festa de la sal, però la marató, vulguis que no, la marató d'Empúries també té, va molt vinculada al nom de l'Escala. Llavors,
perdre-la és perdre una icona del poble,
sí,
no?
Sí, exacte. Més qüestions, en aquest cas parlem de Escoles Verdes, Premi Escoles Verdes pel treball en xarxa per l'Escola Escolapi, que ha estat una de les premiades en aquest premi, ha estat gràcies a un treball que alumnes del cicle mitjà han fet conjuntament amb 6 escoles més de la comarca, i el projecte analitza els polinizadors.
Els pol·linitzadors.
Els pol·linitzadors, que són, entenc, els insectes, això, són insectes,
sí,
que s'encarreguen de pol·linitzar les plantes. Ens ho explicaran.
Exacte, la notícia descobrirem què són els pol·linitzadors.
Ens explicarà què és exactament el que han rebut i què és el que d'això, no?
El que han fet.
El que han fet. I, vinga, més cosetes. En aquest cas parlem d'un manifest i una ofrena que han fet els municipis catalans a Montserrat, en la commemoració del mil·lenari de Montserrat, que aquest any s'està celebrant i s'estan fent molts actes. Les alcaldesses i alcaldes que formen part de l'Associació Catalana de Municipis s'han aplegat a l'emblemàtica muntanya per rendir-li reconeixement. Alhora, l'associació ha llegit un manifest on reafirma el municipalisme com a pilar fonamental per la societat catalana.
Mm-hmm. I l'Escala hi ha participat, en tot
això. I l'Escala hi ha participat, òbviament, en el marc de l'Associació de Municipis, en el qual estan tots. Doncs això. Llavors farem un repàs de com va anar aquesta activitat i parlarem del mil·lenari de Montserrat, no? Que s'està celebrant.
Molt bé.
Aquest any.
I ja anem al temps? O
anem al temps, sí, perquè
cosa?
Clar, d'esports, de fet, ja t'he dit que la
sí,
marató,
la marató.
És passa que jo, per mi transcendeix del tema deportivo, però bueno,
l'he colat allà enmig.
No passa res, anem al temps,
anem
va.
Entre
avui i demà veurem més núvols.
Ja encara
veiem,
més?
Els veiem, sí. Amb un front esquifit. Bueno, això vol dir que potser ens cau alguna goteta, no ho sabem. Bé, ambient d'hivern i matinades ben fredes.
Bueno, el que ven, ambient d'hivern, el que volíem, no?
Sí, clar, ara no ens queixem,
No, és que no ens podem queixar.
Ara no ens queixem.
Vam estar dues setmanes demanant que fes
favor,
fred.
Que fes fred, i ara no... és que, ojo, que et salta una galeta, una galeta aquí.
A veure, jo estic encantada, que faci fred.
Jo també.
Doncs ja
el que passa que ja... En aquest poble tenim de tot. Hi ha el qui vol la calor i el qui vol la fred. I llavors ja és com una guerra, no? Ja en els dos bàndols.
Clar, però és que és allò que diuen, que mai plou el gust de tothom, no?
No, exacte. No pot ser. Llavors, jo estic encantada que faci fred quan ha de fer fred.
Clar, és que és això, és que som al desembre, ha de fer fred.
Aquí està el tema, que faci fred quan ha de fer fred.
Home, el juliol no vull pas que faci fred.
Jo ja, si fa calor el juliol, mira, m'aguanto, i és el que toca, eh? Ara...
Menjar els torrons amb banyador, no?
Pues no, exacte. Si al desembre fot 25, 26, 27 graus, doncs tenim un problema.
I tant.
Tenim
i
un
gros.
Problema i gros.
Molt bé, Lali, ens trobem al punt de la una i avui després tenim la plaça.
La plaça amb la tertúlia, amb els grups de l'oposició. I també de l'Ajuntament, el dia que li toca, vull dir.
Exacte, sí, de tant en tant ve per aquí. Doncs ens veiem després al punt de la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a dijous de tapes. M'enllaparàs els dits.
I ara continuem amb una mica de música. És hora dels Sons de Taverna d'en Joan Brugués, que avui ens porta la Barcarola.
Sons de Taverna, amb Joan Brugués.
La Barcarola no és la dels cuentos de Hoffmann d'Offenbach, sinó un vals mariner d'autor desconegut, tot i que algun que altre grup ha fet una adaptació de la clàssica per interpretar-la. Els hi proposo escoltar la d'aquest gènere musical i cantada pel grup de Sant Feliu de Guíxols, La Taverna.
Lindo marinerito, guía la nave con rumbo hacia el mar, que una frágil barquilla va a navegar, va a navegar. Mira, 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 cuántos buques se concentran en el mar, y verás que tu barquilla ya no puede navegar. Mira, 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 cuántos buques se concentran en el mar, y verás que tu barquilla ya no puede navegar. Barcarola de mi vida,
no te podré olvidar. Tú eres mi dicha querida, mi ilusión es navegar. Barcarola de mi vida, ya no te podré olvidar. Tú eres mi dicha querida, mi ilusión es navegar. Tú eres linda barcarola que bogas con tanto afán. Tú eres linda barcarola que bogas con tanto afán. Y van siguiendo las olas el vergel de tu beldad. Y van siguiendo las olas el vergel de tu beldad. Barcarola de mi vida, ya no te podré olvidar. Tú eres mi dicha querida, mi ilusión es navegar. Tú eres linda barcarola que bogas con tanto afán. Tú eres linda barcarola que bogas con tanto afán. Y van siguiendo las olas el vergel de tu beldad. Y van siguiendo las olas el vergel de tu beldad, de tu beldad, de tu beldad.
Sí, sí, beldad.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara és moment, com cada dimarts, de parlar de fruites i verdures amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia.
De què parlarem avui, Pere?
Mira, com que fa fred, hi ha una hortalitza que a mi m'encanta. Bé, dues, però la reina de les hortalitzes per quan fa fred i per curar refredats i per tot és la ceba.
Mm-hmm.
Jo tenia ganes de parlar una mica de cebes i distingir una mica les classes de cebes que hi ha, i una d'elles, que també en parlarem si tenim temps, i si no irem parlant perquè tot just comença, que és la ceba de calçot.
Mm-hmm. Doncs comencem parlant de les cebes. Quines varietats de ceba hi ha?
Mira, les més corrents són la ceba reca, que és la ceba, pot ser de dues mides, de la mida mitjana o més gran. La gran no la soleu veure a les botigues perquè va directe als restaurants, que és la ceba per fer sofregits.
Mm-hmm.
Però fer sofregit, diríem, en plan que no costi tant, perquè és clar, si fas en ceba de figuera, que és l'altra ceba que podem parlar, que és una ceba vermellosa, una mica aixetada, l'altra és rodona, eh?
Mm.
Hi ha una diferència de preu, pràcticament és el doble més cara. Per tant, si és un restaurant i també queda bo el sofregit en ceba reca, doncs ho fan amb aquesta ceba. Ara, si ets un particular que dius, mira, jo fino molt prim, gastaré tant per posar-me dues cebes de figueres i vols fer un sofregit encara més espectacular, doncs ho fas amb una ceba de figueres.
Mm-hmm.
Aquestes dues serien les més corrents, però n'hi ha moltes d'altres de cebes.
Quines?
Una d'elles, mm-hmm, és la ceba del platillo, que és una ceba petitona que, com diu la paraula, es posava abans, perquè ara això del patillo, no sé si tu saps el que és un patillo.
Sí que ho sé, sí, perquè a la secció de cuina la Joina i la Remei me'n van parlar un dia.
Ah, sí, perquè si hi havia alguna cuinera que t'ha parlat. Però el patillo ara ja no s'estila tant. De fet, jo no ho veig a les cartes de cap restaurant, perquè és una complexitat bastant gran de fer-ho i no s'aprecia el seu valor en quant a l'hora de vendre-ho.
Mm-hmm.
Però la ceba aquesta, en els platillos, siguin platillos amb bolets o platillos amb menuts de pollastre, doncs s'hi posaven i donaven un toc, aquell toc, dius, bueno, encara més excel·lent, no? Llavors hi ha una altra ceba que és germana d'aquesta, que és l'escalúnies, que això, si hi ha algun francès o que ha anat a França, doncs ho coneixerà molt bé, que en francès diu les chalotes, que són unes cebes, igual que el patillo, però més allargada. I aquestes se solen posar també per combinar amb carns i dona un toc molt, molt, molt especial en els plats. N'hi ha d'altres de cebes, una d'elles que coneixen més a la part nord d'Europa, que és la ceba vermella. És una ceba que, de fet, s'assembla molt amb la ceba de Figueres, perquè no pica tant, potser, i aquesta ceba té la gràcia de que si fas una amanida i li talles una mica per sobre, li dona aquell color vermell, perquè a vegades també menjava amb els ulls, i és bonic, no?, veure una mica de ceba en color. Aquestes serien les més corrents, però em faltaria una, que seria la ceba dolça. La ceba dolça, n'hi ha una que és molt coneguda, que és la, aquí a casa nostra, que és la ceba que se'n diu babosa, que aquesta es fa molt la primavera per ceba tendra. Ara en aquest temps se li fa més complicat de créixer, perquè al fer fred, doncs, tot i que pot créixer bé, doncs és més difícil, no?, de créixer, però la primavera es fa molt bé. I el que sí que es fa bé ara és la ceba blanca, que la ceba blanca és la ceba originària de fer el calçot. La ceba blanca, quan grilla, doncs surten els fills petits, que els fills petits són els que trauran el calçot. Per què en diguem calçots? Perquè aquests grills de ceba que surten perquè normalment aquesta ceba es planta així a terra, i quan rep humitat grilla pel cantó. Grillar vol dir que germina i fa uns ceballots, unes cebes pel costat. A vegades en pot fer 8, 10, i això, quan van creixent, els van calçant amb la terra, i així no els hi entra la llum i queden blancs. Per això el nom d'aquí, de calçot.
Per tant, totes aquestes varietats de ceba les collim al mateix temps o les collim en diferents temporades? És ara, no?, el moment de collir les cebes, pel que entenc?
No, ara és el temps de collir els primers calçots. És a dir, aquesta ceba que hem calçat, que seria tendra. Però si refereixes a la ceba que hem parlat al principi, és una ceba que es cull a l'estiu. A l'estiu es cull aquesta ceba, es deixa secar, i ara la guardaríem amb neveres. Però aquesta ceba que hem collit aviat la podem tornar a plantar al mes d'agost, perquè una vegada és seca la ceba, ja pot tornar a generar una següent vida, i la plantaríem al mes d'agost i iria grillant durant el setembre, octubre, novembre, i ara ja tindria els grills una mica llargs, una mica calçat, podríem arrencar els primers fruits d'aquella ceba que vam plantar el mes d'agost, que serien els calçots.
I tornant una mica a les cebes, ens has comentat que van bé per curar els refredats. Quines propietats tenen les cebes?
Molt, molt bé van. Les cebes, si algú està refredat i té tos, tallar un parell de cebes, deixar-les en un plat al costat de la tauleta de nit, allò que va traient va molt i molt bé per treure els catarros i la tos. És una de les coses més bones que hi ha, antiespectorant. La ceba, quan està refredat, una sopa de ceba, que és molt senzilla de fer, vull dir, inclús hi pots posar-hi, si vols que tingui una mica més consistència, una mica de pa sec, remullat, junt amb la ceba, és el veu nou, és una de les sopes d'hivern més curatives per als refredats, i també porta, si poses un ou, la seva proteïna és la seva, d'una manera o altra, és bàsica per tots els plats, però fet només cuinant ceba va molt i molt bé per tot el que siguin enfermetats respiratòries.
I allò que ens passa sovint, no, quan tallem ceba, que ens ploren els ulls, com és que ens passa això?
Home, hi ha cebes que tenen més aquesta furtor, llavors jo us recomano que si heu de pelar cebes i són d'aquestes que piquen més que altres, perquè una vegada està cuita ja no pica, saps? Uh-huh. Però si te l'has de menjar tendre, doncs passa això. Tenen entre làmina i làmina un tel, que aquell tel fa que és el que fa que pica. Si tinguéssim la paciència d'anar desclovellant les cebes i traient aquell tel, ja no picaria. A pagès el que es feia abans és s'aixafaven les cebes, es posaven una mica en remull per treure aquesta furtor i llavors ja no piquen. O bé llavors, posar-te aquelles ulleres, no? Ulleres de l'estiu de nas a taiga, amb allò ja no picarà. Si n'has de netejar moltes, eh? Però ja dic, hi ha cebes que tenen més que altres. Això és natural de la ceba. Desprèn aquest gas, que també és el que va bé per el refredat. Vull dir que per una cosa no va bé, però l'altra va molt bé.
Mm-hmm. O sigui, és aquest gas que ens fa picar els ulls el que ens ajuda a prevenir els refredats?
Tot el que desprèn la ceba, els gasos, va molt bé per la tos. Ara, si te la menges, encara va més bé, perquè si te la menges, doncs ajuda molt a tot el que sigui amb enfermetats respiratòries. La ceba, molts metges la recomanen, sopa de ceba. Però si talles una ceba la nit, jo a vegades ho he fet, que he tingut molta tos i no et vols prendre pastilles, doncs amb la ceba tallada, un parell de cebes tallades pel mig, doncs allò que va desprenguent doncs va molt bé per la tos.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Pere, per descobrir-nos tot això sobre les cebes i els calçots.
Doncs gràcies, i cada setmana podem anar parlant de fruites i verdures i del camp, que a mi m'encanta.
I tant. Ens retrobem dimarts que ve per seguir parlant de fruites i verdures, Pere.
Una abraçada a tots.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa, ara que són 1:45, farem el vernut musical amb en Paco Torres, que avui ens descobreix l'Elvis Presley.
El vernut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vernut musical, Elvis Presley. Elvis Aaron Presley, conegut artísticament com Elvis Presley, nascut el dia 8 de gener de 1935 a Tupelo, Mississippi, Estats Units. Va ser cantant i actor nord-americà, considerat una de les figures influents de la música del segle XX, conegut com el rei del rock and roll, creant un so innovador que va revolucionar la música popular. En l'any 1954 va ser el seu debut discogràfic amb la cançó Està bé. El seu primer gran èxit, Hotel, amb el cor trencat. Les cançons més emblemàtiques traduïdes de l'anglès, el rock de la presó, No puc evitar enamorar-me, Menys sospitoses, Estimat tendre, Plorant a la capella i altres. En la seva carrera va vendre més de 1.000 milions de discs en tot el món. Elvis va gravar 75 àlbums d'estudi des de 1956 fins a l'any de la seva mort, entre els quals s'inclouen 22 bandes sonores de les pel·lícules diversos recopilatoris i 8 discos en directe. El seu estil era de la manera de cantar, la presència escènica i la seva imatge li van permetre convertir-se en una gran figura de la història de la música. En el cinema va participar en més de 30 pel·lícules, moltes d'elles musicals. Va morir el dia 16 d'agost de 1977 a Memphis a causa d'un infart de miocardi a l'edat de 42 anys. I la seva sepultura a Grassland, a on residia des de 1957, un dels llocs més visitats dels Estats Units. Escoltarem per Elvis Presley el rock de la presó.
I continuem ara amb més música, aquesta cop a petició d'una de les nostres oients, la Maria Luisa Díaz, que ens demana escoltar Esos Amores de Julio Iglesias.
Esos amores tan amados, tan queridos, que yo he ganado y otras veces he perdido, amores sin medida, son parte de mi vida, difícil es vivir sin recordarlo, esos amores del presente y del pasado, sus caricias en la piel nos han dejado, el corazón no olvida, más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante, los conozco y a su lado yo he vivido, en mis noches yo también los he tenido, me han amado y todos fueron importantes. Eso amores son las gotas del perfume de la vida, los amamos, los queremos sin medida, y en sus brazos cuantos sueños realizamos,
esos amores son momentos de tristeza y alegría, el comienzo y el final de cada día, la llegada del amor o despedida. Esos amores del presente y del pasado, sus caricias en la piel nos han dejado. El corazón no olvida, por más que haya una herida, difícil es vivir sin recordarlos. Son amores que recuerdo a cada instante. Los conozco y a su lado yo he vivido. En mis noches yo también los he tenido. Me han amado y todos fueron importantes. Esos amores son las gotas del perfume de la vida. Los amamos, los queremos sin medida. Y en sus brazos cuantos sueños realizamos. Esos amores son momentos de tristeza y alegría, el comienzo y el final de cada día, llegada del amor o despedida. Esos amores tan amados, tan querido.
Sabies que...
Una curiositat fascinant sobre el calendari és que al llarg de la història les societats han lluitat constantment per fer-lo quadrar amb el moviment real de la Terra. El calendari gregorià, el que fem servir avui, és només l'últim intent d'un llarg procés d'ajustaments. Un exemple sorprenent és el dia perdut de 1582. Quan el papa Gregori XIII va introduir el calendari gregorià per corregir els errors acumulats del Julià, es va adonar que el calendari tradicional s'havia desfasat uns 10 dies respecte al cicle solar. La solució va ser tan directa com radical. En molts països, després del 4 d'octubre de 1582, va venir el 15 d'octubre. 10 dies van desaparèixer del calendari, literalment. Aquest canvi no va ser universal ni immediat. Països com Anglaterra i les seves colònies no van adoptar el calendari fins al 1752, i en fer-ho van haver de saltar 11 dies per posar-se el dia. Molta gent de l'època estava convençuda que els havien robat temps de vida, i va haver protestes demanant que retornessin els dies perduts. Aquesta transició mostra com de difícil és sincronitzar perfectament el temps humà amb el temps astronòmic, i com un simple desfasament pot transformar la manera en què entenem els dies, els mesos i els anys.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus, amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez dels centres Labra i Glossa.
Benvinguts i benvingudes a un nou moment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Avui li hem posat per títol Tossut com una mula. A veure, noies, de què voleu parlar avui?
Veureu, segur que alguna vegada amb algun nen petit us hi heu trobat que li dieu: posa't aquesta jaqueta. El nen diu: no. Agafa la bossa. No. Menja't el peix que hi ha per dinar. No. Val? Segurament que tothom ho ha viscut,
eh? Nens molt tossuts, eh?
Ja ho deia el títol. Sobretot això amb nens amb cap als 3 anyets, val? Ens ha passat a tots. Avis, tiets, els mares, pares, a tothom. Què passa? Que quan són petits, petits, amb 3 anyets, que ja han desenvolupat de llenguatge, i ens diuen un no, fins a cert punt pot ser normal. Per què? Perquè tenen la gran habilitat, són petits, però no són tontos, jo sempre ho he dit, tenen la gran habilitat de posar a prova l'adult.
De desafiar-nos, no?
Exacte. Sí. I saben de cadascú de nosaltres què és el que ens poden treure. Sí? Ara bé, quan aquest per què no, quan ja són una miqueta més grans, cap als 5-6 anys, tu li dius, però per què no? I no són capaços de fer un raonament, donar una resposta a aquest per què no, llavors ens podríem plantejar algun altre tipus de problema. No només que ens estiguin posant a prova, podria estar passant alguna cosa més.
Ja no és només tossuderia, això.
No, perquè, clar, no és el mateix que tu li diguis posa't aquesta jaqueta i et diguin no, i tu li diguis per què no, i diguis no m'agrada, vull la vermella, hi ha un per què, encara que tu no el comparteixis, aquell per què no té una explicació, hi ha un raonament al darrere, que tu li diguis, li posis un plat, per exemple, de macarrons amb salsa de tomata i et digui que no perquè no són blancs. O li posis arròs i carn i et digui que no perquè ho vol tot blanc. O li posis l'arròs en un plat verd i et digui que no, que el plat ha de ser blanc. És a dir, aquí estem parlant d'una altra cosa, d'acord?
I de què estem parlant aquí?
Val, aquí estem parlant de que això, si és de manera aïllada, és una sola cosa, pot ser una mania, que potser tots, si ens mirem amb lupa, en tenim alguna, d'acord? Però clar, si és molt petit i en té una, el que hem d'intentar és dir, doncs mira, avui ho farem divertit i avui és que no tinc plats blancs, avui triaràs tu el color del plat. I estem, bueno, jugant una mica amb aquella certa mania que aquella criatura està o desenvolupant o té. També pensar si és que nosaltres no en tenim alguna, sigui el pare, sigui la mare, sigui l'àvia, l'entorn en el que ell està, i el nen el que fa és reproduir-la. Però és que a mi no m'agraden les coses que tenen suc, per exemple, no? I arriba el nen i et diu, jo no vull suc. Clar, és que tu has sentit moltes vegades, aquell nen ha rebut aquell feedback moltes vegades de que les coses amb suc, encara que no les hagi provat en la seva vida, no són bones. Per tant, és una cosa que també ens l'hem de plantejar. Ara bé, si resulta que a més de el menjar ha d'estar organitzat per colors o només poden ser coses blanques, resulta que et diu que en una jaqueta no la vol perquè porta botons i no li agraden els botons, o perquè és cremallera, és igual, una altra cosa, o només té un únic amic, o resulta que no suporta els sorolls. A més, hem observat que quan juga sempre fa el mateix joc, de la mateixa manera, en el mateix ordre, o col·loca tots els cotxes en la mateixa ordre, la mateixa fila, i no li belluguis. És a dir, si comencem a observar moltes d'aquestes coses...
Això són símptomes d'un trastorn.
Podria ser, podria ser. Penseu que en totes aquestes, podríem dir, manies, per anomenar-ho d'alguna manera, per part del nen no hi ha una explicació de per què vol el menjar blanc o per què no vol botons a la jaqueta o per què li està molestant el soroll. Una cosa és que el nen es digui, no, és que m'espanta. Val, llavors ho podem entendre.
Clar, hi ha un raonament.
Hi ha un raonament, val? Però quan és un no, per què no, inclús pot acabar plorant i cridant perquè no ho vol, però no ens explica el per què, llavors sí que podem estar sospitant de que pot estar passant alguna cosa. I totes aquestes coses que ell pateix no li són útils. O sigui, no són útils ni per ell ni pel seu entorn, perquè aquesta criatura ha d'anar al col·le, aquesta criatura ha d'anar al parc, aquesta criatura viu a casa amb una família, i potser li pot respectar una estoneta les seves manies, però la resta de la societat no li respectarà.
No, exacte, a l'escola no podem estar mirant les manies de tothom.
Exacte. O fins i tot els colors han d'estar ordenats en un determinat ordre i si el company me'l toca, jo no el puc tocar, perquè me l'has tocat. Aquestes coses ens han de fer trontollar, d'acord? Llavors, què passa? Que, com deia l'Elisabet, si habilitat per conviure amb l'entorn i no hi ha un raonament, també tinguem en compte que estem pensant sempre en que hi ha una possibilitat de llenguatge i no hi ha cap trastorn afegit, diguem-ne, visible, ni d'una dificultat lingüística perquè no té el vocabulari, perquè és un nen nouvingut, mil coses, no estem parlant d'això. Estem parlant de que observem que, tot i tenir la possibilitat de fer-ho amb certa normalitat, no us fa.
Ell decideix no raonar.
No, hi ha com una poca... hi ha com una poca estructura en el raonament que fa. És com molt poc, el que dèiem abans, tossut com una mula. És com molt poc flexible, d'acord? Aquesta seria la paraula. No hi ha una flexibilitat que nosaltres diem cognitiva a l'hora d'explicar-te el per què. Clar, això se'n diu rigidesa cognitiva. Si hi ha flexibilitat, però hi ha alguna particularitat, per exemple, una persona li funciona millor fer una tasca d'una determinada manera perquè li és més útil, i tu li preguntes per què ho fas així, diu perquè m'és més pràctic, per exemple. Mm-hmm. Però si dius, ostres, doncs avui, posem un exemple, el nen està acostumat que surt de l'escola i el primer que fa és anar al parc.
Mm-hmm.
I sempre va al parc, i és una cosa lúdica que els agrada, i per tant surt del col·le i vol anar al parc.
Ho té com a rutina.
Ho té com una rutina, i és una cosa divertida i xula, val? Molt bé. Però resulta que un dia tu li dius, avui no, perquè hem d'anar al metge. Uh-huh. És normal que el nen et digui, jo, quin rotllo, no? Jo volia anar al parc. Val, si nosaltres, tot queda amb el quin rotllo, jo volia anar al parc, però tu li dius, és que avui tens hora al pediatre, o hem d'anar a no sé on, i ja t'ho havia dit, val? I el nen simplement rondina, però després hi va, però mama, hi podrem anar-hi demà, o papa, on? Doncs ja està. Vull dir, és lògic, li has trencat una cosa lúdica i ritual per ell.
Però no ens hem de preocupar aquí.
No ens hem de preocupar. Uh-huh. O fins i tot si et fa una petita rebequeria, però quan si li passa l'enfado, reflexiones amb ell i et diu, no, ja ho entenc, val? Uh-huh. És que havia d'anar al metge, doncs ja està, però m'ha fet ràbia perquè no hi podia anar, no? Val? Tots ens enfadem perquè una cosa no és com a nosaltres ens agrada en un moment determinat. Ara bé, imagineu-vos-la una altra situació. Resulta que hem quedat que anirem a la platja.
Uh-huh.
I resulta que avui ens hem aixecat i plou. I tu li dius, és que està plovent, no podem anar a la platja. Però tu m'ho vas prometre. Sí, uh-huh. T'ho vaig prometre, però mira't el dia, està plovent. És igual, em vas dir que aniríem a la platja. I no el treus d'aquí, i estàs amb una bola infinita de que no treus aquella criatura d'allà, estem davant d'una poca flexibilitat cognitiva. Uh-huh. Val? I això és un problema.
I són rebecs que li poden durar tot el dia sencer. No és que li diguis en el moment, no podem anar a la platja perquè plou. No té sentit. Intentes fer-li entendre i ell no ho veu. I aquest enfado li pot donar el dia sencer, però és que li pot durar l'endemà. Llavors, clar, sí que tenim un problema. Perquè com ho fas per gestionar tot aquest, l'enfadament que ha agafat el nen, i quan tu ja no tens més eines per donar-li explicacions, val? Uh-huh. Aleshores, què passa? Quan ens trobem en aquestes situacions, arriba un punt que ens hem de plantejar. Aquí passa alguna cosa. O sigui, se'ns en va de la normalitat. Tots podem tenir manies. Tots podem tenir una manera concreta de fer alguna cosa. Ara sí bé. Posem el cas. Jo tinc per costum que em llevo i em prenc el cafè abans d'anar a la dutxa. Si un dia em sona el despertador tard i no em puc prendre el cafè, me'n vaig directament a la dutxa i surto corrents cap a la feina. No passa res. Val? Ara, si una persona té per costum fer el cafè abans de la dutxa i no el fa, i això ja el fa anar malament tot el dia, això estic parlant amb un adult, que el que pot passar, aquí tenim un problema.
Aquí també ens hem de preocupar.
Clar, doncs imagineu-vos amb un nen. Val? Llavors què passa? És quan realment ens hem de plantejar si potser està passant alguna cosa, que necessitem algú que ens ajudi a trobar un diagnòstic que ens posi un nom a què està passant.
Perquè quin podria ser aquest diagnòstic?
A veure, clar, rigideses, n'hi ha molts diagnòstics que en podrien tenir. Potser el més clar és el TEA, el trastorn de l'espectre autista, però hi ha nens amb TDAH que tenen rigideses, trastorns de la conducta que en tenen, nens amb TOC, n'hi ha moltes problemàtiques que poden cursar amb rigidesa. Per tant, què és important? Tenir un diagnòstic diferencial. Per què? Perquè depèn del diagnòstic que tinguis, tu li puguis anar donant unes eines o li puguis anar donant unes altres. Però si tu ho vas fent el dia a dia i això no ho estàs treballant, arriba un moment que aquesta persona serà disfuncional del tot. És a dir, no podrà funcionar en societat, serà impossible.
Aquí sí que m'agradaria fer un comentari, perquè els nanos de les persones amb trastorn de l'espectre autista necessiten moltes rutines, d'acord? Llavors, la rutina, de fet, tots ens funcionem millor amb unes certes rutines, i els nens especialment, les rutines els ajuden a estructurar-se millor. El problema està en què a vegades aquesta rutina també es fa rígida, i la rigidesa en les rutines de qualsevol persona li fa una poca flexibilitat. Llavors, què passa? Que hem de tenir molt clar que la rutina sí, però la flexibilització en les rutines també. És a dir, tenim una rutina, però a vegades l'hem de canviar. Llavors, amb els nens, sobretot, que potser no siguin tan característics com els que hem dit, no? Però que ja veiem coses que a vegades és que es posa molt rebec, es posa molt tossut, davant de la possibilitat de que potser allò no ho podrem fer, sempre hem d'utilitzar coses com, per exemple, primer, avançar-li que hi haurà un canvi de rutina, Val? Mm-hmm. Avui recorda que aniràs, hem d'anar al metge quan vingui a buscar-te, que potser després no ho recorda, però tu li dius, t'ho he dit aquest matí, ja li recuperarà aquell mm-hmm. record. Mm? I l'altra cosa, si podem, farem tal cosa. És a dir, el mm-hmm. si podem. Però
no
m'has dit que...
Perfectes,
exacte.
No?
Em vas dir que compraríem no sé què. Et vaig dir si podem. No és el mm-hmm. mateix sí que sí puc. No és el mateix, no? Una mica tenir en compte aquestes coses. I sobretot, sobretot, el diagnòstic diferencial.
Clar, perquè suposo que en funció del diagnòstic llavors s'ha de tractar d'una manera diferent.
Sí, esclar.
Sí.
Per això sempre diem, quan abans es tingui el diagnòstic, millor. Perquè més eines tens per donar-li al nen i més saps que tens entre mans. A vegades hi ha gent adulta que va pel món i segurament tindran algun d'aquests trastorns i no ho saben.
No.
I són gent que realment hi ha situacions que s'ho poden passar molt malament. Molt malament. I ningú ha fet mai res per ells per poder-los ajudar. Mm-hmm. Per què? Perquè no sabem què li passa.
Clar, perquè vivim en una societat en què la tossuderia està mal vista.
Sí. Mm-hmm. Aquí hauríem també de diferenciar entre una persona tossuda i una persona perseverant.
Mm-hmm.
Val? Una persona perseverant és aquella persona que té les idees molt clares, que vol anar a veure un objectiu i que faria tot el possible per aconseguir-lo sense fer trepitjar ningú, però que té molt clar el seu objectiu. Aquí estaríem parlant d'una altra cosa i si vols un dia parlem des d'un altre punt de vista, des de programació neurolingüística i entraríem en un altre terreny, no? Però una cosa és això, és a dir, tinc molt clar què vull fer i l'altra cosa és soc tan tossut que soc inflexible i davant, encara que la vida m'estigui demostrant que m'estic equivocant, no els meus amics, la vida m'està demostrant que no estic fent el que toca, jo continuo allà embarrancat i no avanço. Clar, això t'està fent que la teva vida sigui un problema per falta de flexibilitat cognitiva.
No et permet avançar.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Iolanda i Elisabet, per descobrir-nos aquesta rigidesa i tots els matisos, no?, que pot tenir.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Ens retrobem al proper programa.
Gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Comença un dia nou sobre les teulades. Veiem com balla la fosca en la matinada. La teva pell brillant com una estrella randa. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i si trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que hem deixat petjada. Pel dia que ens va portar al món la nostra mare. És igual que costi tants. No hi ha res gratis, però estem aquí. És que tinc de voler ser qui vull ser, no em serveix. Comença un dia nou amb el transó de fons. Tot allò que cau em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. I és igual que costi tant, no hi ha res gratis, però estem aquí. Tu al meu costat, enamorant-me d'aquesta vida que estem vivint.
amb aquest Sort de tu que ens canta Samuruai en el nou disc de la Marató, aquest disc que ja podeu trobar perquè la Marató se celebrarà el 12 de desembre. Doncs acabem el programa d'avui i ens retrobem demà amb nous temes i noves converses. Moltes gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram.